Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 23 de setembre del 2023. L'aigua és la vida, és així. Sense aigua no podem viure i les situacions de falta de pluges i sequera i algun que altre transbassament fan que al Priorat comencem a tindre problemes seriosos. La falta d'aigua al món serà la causant dels conflictes del futur. Cada dia n'hi haurà menys i serà més cara. Això farà que tots ens esbatussem per aconseguir tenir-ne. Però per evitar arribar a aquest punt, el que hauríem de fer és començar a racionalitzar-ne l'ús, utilitzar-la només per allò més necessari i evitar-ne el malbaratament. Perquè si no, ens podrem trobar que un dia obrirem l'aixeta i no rajarà, o rajarà aigua que no serà bona. És el que us explicarem avui, que la sequera ha obligat els veïns de la Vilella Baixa a beure i cuinar amb aigua embotellada. Parlarem amb l'alcaldessa per saber com han arribat a aquesta situació, en un dia en què de pas també repassarem l'estat dels pantans de la comarca. En l'informatiu d'avui també parlarem de la Transeines, una marxa que recorre Catalunya a peu per conscienciar sobre els beneficis de l'esport en les addiccions. I en l'apartat cultural presentarem la nova programació del Teatre L'Artesana per aquesta tardor, l'exposició que es pot veure al Castell de Falset Museu Comarcal i les activitats organitzades pel Parc Natural de Montsant. Així mateix també us presentarem un llibre, Lo mig del món, de Roser Bernet. Entrevistarem l'autora en aquest informatiu. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol comarcals i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Des de finals d'agost, l'Ajuntament de la Vilella Baixa s'ha vist obligat a repartir aigua embotellada per a l'ús de boca dels veïns. I és que els dos pous del municipi s'han quedat sense aigua i l'alternativa que havia plantejat l'Ajuntament, que era utilitzar l'aigua de la comunitat de regants del riu Montsant, que prové de l'embassament de Margalef, no és apta per a l'ús de boca. Marta Camp és l'alcaldessa de la Vilella Baixa.
La situació arrenca de fa ja força temps, quan tots els regants, no només de la Vilella Baixa, sinó de la comunitat de regants del Montsant, es van quedar sense aigua de rec. Bé? En aquell moment, l'aigua de rec, en lloc de servir per regar els trossos, doncs, va anar a parar el nostre dipòsit d'aigua. Vale? I vam anar tirant d'aquí. Però la situació es complica quan, crec que va ser l'última setmana d'agost, doncs les analítiques que es van fent sovint de l'aigua ens diuen que aquella aigua ja no és apta pel consum de boca. Bé, a partir d'aquí, doncs, res, ens posem en contacte amb l'ACA, parlem de què fem, com ho fem, i doncs la situació d'emergència, o sigui, la solució, més ben dit, d'emergència que trobem, és començar a comprar aigua en garrafes per repartir a la població.
L'alcaldessa de la Vilella es va reunir ara fa uns dies amb el director de l'ACA, Samuel Reyes, que estava de visita al Priorat. I entre totes les institucions estan buscant una solució a un problema que també afecta la Bisbal, que tampoc té aigua potable, Cabassers i Margalef. Segons Camp, de moment encara no s'ha trobat una alternativa que permeti millorar l'abastament dels municipis.
Des d'aquell moment, doncs, es van posar possibles solucions al damunt de la taula. Solucions que durant la setmana passada, doncs, s'han anat movent a través de l'ACA, jo he estat en contacte amb ell, i que segueixen endavant. El que passa és que de moment, doncs, continuem igual. Malauradament les coses no són tan ràpides com un voldria.
La situació extrema que estan vivint la Vilella i altres municipis fa reflexionar la seva alcaldessa, que recorda que com a municipi i com a comarca hem de ser molt conscients que l'aigua és un bé escàs.
Tot això ens fa reflexionar no només com a municipi, sinó que penso com a comarca, i ara parlo també, doncs, de que formant part del Consell Comarcal encara ho veus més necessari, que tots plegats ens hem de mentalitzar de que no s'han de malbaratar recursos i parlo evidentment del tema de l'aigua, i que hem de destinar com a pobles part dels nostres recursos a fer més òptim el consum de l'aigua i sobretot en evitar-ne la despesa, doncs, mitjançant sistemes que ja hi ha pel bon ús i control d'aquest bé. Cada vegada ens donem compte que és un bé més escàs.
L'estat actual dels embassaments prioratins continua sent força precari. Les pluges de les darreres setmanes s'han notat especialment al Pantà dels Guiamets, que a principis de mes es trobava al 4,6% de la seva capacitat, mentre que avui el nivell ha pujat fins al 8,1%. L'embassament de Siurana, per la seva banda, no ha augmentat pràcticament gens en les darreres pluges i es troba al 4,6% de la seva capacitat. Fa un any es trobava al 8,8%. La Diputació de Tarragona ha concedit al Consell Comarcal del Priorat les subvencions corresponents a l'anualitat 2023 del conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació i els Consells Comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals. En el programa d'assistències i serveis, d'un cost total de 1.035.504,3 euros, la Diputació subvenciona 310.156 euros i en el programa d'inversions, d'un cost total de 45.979 euros, la Diputació en subvenciona 39.774. Les inversions previstes pel 2023 consisteixen en la primera fase de la reforma de la instal·lació del clima a la seu del Consell Comarcal del Priorat. Falset va acollir dimarts la Transeines 2023, una marxa de 800 quilòmetres que recorre Catalunya a peu i que pretén canalitzar cap a l'esport part de l'activitat pròpia d'un tractament per addiccions. Organitzada per l'associació Eines, aquesta activitat col·lectiva, en la qual prenen part usuaris de l'associació, afavoreix el procés de socialització, la cooperació en grup i la integració social, que sovint suposa un problema per a una persona que pateix la malaltia de l'addicció. En el marc del pas de la Transeines, Àlex Florences, director del centre i terapeuta, va dur a terme una xerrada sobre les addiccions. L'objectiu és donar a conèixer la malaltia, les conseqüències del consum de tòxics i la importància d'una rehabilitació basada en el canvi de conductes. La Transeines 2023 es va iniciar a Viella el passat 23 d'agost i finalitzarà a Sant Cugat del Vallès el pròxim 23 de setembre. Falset va ser, per tant, una de les darreres parades d'aquesta iniciativa que proposa reptes de superació personals, d'equip, terapèutics i comunitaris. L'Ajuntament de Falset ha presentat la programació de tardor del Teatre L'Artesana, programació que compta amb una dotzena de propostes de teatre, música i cinema que es podran veure del 8 d'octubre fins al 30 de desembre. Aquesta programació de tardor clou l'any del 20è aniversari del teatre i ho fa mantenint l'aposta de les darreres temporades per una programació diversa i de qualitat, en la qual tenen cabuda propostes per a petits i adults, així com noms consagrats de l'escena cultural i companyies locals. Rosa Poy és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Falset.
Intentat celebrar doncs, d'una manera significativa aquesta llarga trajectòria ja del teatre, intentant doncs, buscar alguns espectacles doncs, que, doncs, de figures realment destacades. Ja veieu que per destacar alguna de les, dels espectacles més significatius doncs, tenim ara ja al mes d'octubre doncs, un tribut a una de les agrupacions que tributava, diguéssim, més destacables, per no dir la millor, que ara mateix a Catalunya, i per altra banda també pues, destacar dos espectacles de teatre d'alta volada, com són, per una banda, un monòleg que ja té una diversitada trajectòria, que és el Non Solum, protagonitzat per un dels actors del cinema i teatre català més importants, el Sergi López, i després de cara a principis de desembre, pues la traca final amb el Carles Sanz, l'excomponent de Tricicle, amb Per si sol.
A banda d'aquests espectacles, també s'hi podran veure propostes que s'han fet un lloc en la programació durant les darreres temporades, com el Mos Festival, i d'altres produïdes per companyies locals, com la Gala Benèfica per la Marató de TV3, organitzada per l'Associació de Dones, el Concert de Nadal amb l'Associació I Catalani i la representació dels Pastorets amb la companyia L'Artesana.
A l'Artesana sempre mirem de combinar el que serien espectacles de tipus professional amb totes les propostes que planifiquen, que preparen doncs, totes les entitats locals o comarcals que així ho desitgen. També fer esment que sempre també hi ha la presència del teatre infantil, on també torna a haver un espectacle de gran qualitat, que és el Núvol, al mes d'octubre em sembla que està planificat.
Pel que fa al cinema, es projectaran l'exitosa Barbie, la pel·lícula de terror La Monja 2, l'homenatge a David Trueba a Eugenio, amb Saben Aquel, i l'animada Trolls. En aquests temps en què la llengua està en el focus del debat, des de l'Ajuntament afirmen que sempre que és possible programen les sessions de cinema en català.
Sempre que es pot, d'acord? És a dir, clar, hem d'intentar portar les pel·lícules que són essencialment d'estrena i que tenen una certa qualitat i sempre a la distribuïdora sol·licita la pel·lícula en català, només elegim cinema en castellà si no està disponible en la nostra llengua. Diguéssim, el criteri sempre és aquest. Sempre que podem, intentem que el cine sigui cinema doblat, si no és en versió original, doncs doblat al català.
Les entrades anticipades per als diferents espectacles ja estan a la venda a l'Ajuntament de Falset i també es podran adquirir en línia a través d'Entradium. En el cas de Non Solum, de Sergi López, es podrà fer per Codetickets. Des d'aquest dilluns i fins al 12 d'octubre es pot veure al Castell de Falset Museu Comarcal l'exposició Arqueologia a Montsant, de les darreres poblacions caçadores-recolectores als inicis de l'agricultura. Una mostra itinerant del Parc Natural de Montsant que presenta el ric patrimoni arqueològic que s'hi concentra i que es coneix a partir dels resultats de les excavacions dutes a terme als últims anys. L'exposició mostra el pas de les societats caçadores-recolectores a les societats del Neolític a la zona de la Serra del Montsant. L'exposició s'estructura en 12 plafons explicatius i també s'hi poden veure una sèrie de vídeos sobre les tasques de camp i de laboratori realitzades en els jaciments de les coves del Fem, a Ulldemolins, i de l'Hort de la Boquera, a Margalef. L'exposició es completa amb reproduccions de les troballes fetes durant les diverses intervencions arqueològiques. Així mateix, també s'ha editat un opuscle informatiu amb il·lustracions que reconstrueixen la vida quotidiana durant la prehistòria a Montsant. L'exposició es podrà veure fins al 12 d'octubre en horari d'obertura del museu. I el Parc Natural de Montsant organitza durant aquest mes de setembre diverses activitats. Sense anar més lluny, aquest dissabte té lloc a la Cartoixa d'Escaladell una sessió de notes al peu del Montsant, amb un concert vermut a càrrec de la pianista Lídia Papió i el rapsode Jordi Francesc. També tindrà lloc la inauguració de l'exposició fotogràfica Priorat, el gran allunyament, d'Hervé Siú i Anaïs Budot. Per altra banda, el dia 30 de setembre, el Parc Natural proposa Montsant, escenari de diversitat, bèsties i bestieses a Montsant. Una divertida activitat perquè tothom pugui gaudir de la diversitat natural de la Serra de Montsant i conèixer la seva fauna endèmica a través de la màgia dels contes. Es tracta d'un taller inclusiu, obert a totes les persones, creada per cuidar i acollir a tothom qui vulgui explorar l'encontre amb la natura. Finalment, fins al dia 29, es pot visitar a la seu del Parc Natural l'exposició fotogràfica Els més petits de Montsant. La mostra ensenya diverses macrofotografies d'insectes i altres invertebrats que l'autora Imma Amill, filla de Margalef, ha captat pels indrets de Montsant. Fa unes setmanes va arribar a les llibreries Lo mig del món, el primer llibre de la prioratina Rosa Bernet. En ell hi reflexiona sobre la identitat, la vida, la família, el paisatge, el territori... En definitiva, sobre el seu mig del món. Com no podia ser d'altra manera, i després de fer un forat a la seva apretada agenda, avui la tenim als estudis de Ràdio Falset. Bon dia, Roser.
Bon dia, Manel.
A casa meva sempre s'ha dit que el mig del món és lo Lloà.
És lo Lloà, sí, sí.
Però hi ha molts llocs que són lo mig del món. Cadascú té el seu mig del món?
Un com a mínim, diguéssim. Sí, jo crec que, a part que per nosaltres tenim clar que en termes objectius és lo Lloà, com que això de l'objectivitat també és molt relativa, subjectivament sí que tots tenim, com a mínim, un mig del món. perquè jo penso que el necessitem. Necessitem estar vinculats amb un lloc, amb tot el que representa el lloc, no només l'espai físic, per sentir-nos viure.
Uh-huh. El llibre reflexiona sobre això, no? Sobre el fet de que la gent no és sense un lloc, ni un lloc tampoc no és sense la gent.
Bueno, si un lloc és sense la gent no ho sabem, perquè si no hi fóssim tampoc no podríem saber si aquell lloc segueix sent un lloc o no. Bé, locubracions a banda, jo crec que sí, que quan parlem, o en tot cas quan jo parlo del lloc i no només jo, evidentment fem referència a la gent que el fa ser tal com és i també a la gent que és com és perquè habita un determinat lloc.
És evident que el Priorat és un dels teus llocs, també ho és per molts d'altres i per la majoria dels nostres oients. És el mateix lloc per tots, però a la vegada és diferent per cadascú.
Sí, per això que et deia, perquè hi ha aquest punt subjectiu i per tant com a subjectes tots som individualitats. El que passa és que som individualitats que tampoc no vivim del 100% aïllades, no? Però sí que és veritat que amb la relació íntima que tu tens amb un espai, com també amb les persones, vull dir, hi ha una part que és personal, hi ha una part que és molt transferible i que és molt compartida, però hi ha una part que és molt personal i molt íntima, sí.
Malgrat això, hi ha característiques del Priorat que, com deies, no són comunes. El paisatge, el territori, sobre el qual reflexiones bastant al llibre.
Sí, jo crec que en tot cas, durant tots aquests últims anys, i suposo que també en relació a les relacions que he tingut, a la feina que he fet, m'ha portat una mica a reflexionar d'una manera potser més conscient amb això, no? De què està fet aquest espai, aquest lloc, aquest territori que en diem Priorat, no? De què està fet des del fondo més fondo fins a la part més superficial, no? Perquè jo penso que tant amb els espais, els llocs, com amb les persones, la millor manera de relacionar-s'hi és tenir-hi un coneixement aprofundit. Si tu coneixes una cosa, és el primer pas perquè després la puguis apreciar, la puguis estimar i, per tant, la puguis respectar. Per tant, aquesta mena de feina, entre cometes, o de dedicació a esbrinar què carai som i per què som com som, doncs sí, m'ha ocupat i m'ocupa.
Mm-hmm. Sempre has estat al capdavant de les principals lluites en defensa del territori, de la comarca, que aquesta defensa, com diem, també surt al teu llibre. Podem parlar de quan van voler instal·lar una central eòlica al Montsant o també de l'eterna lluita i batalla per l'aigua del Siurana?
Sí, jo penso, però això d'estar al davant o no estar al davant, això és una bestiesa, perquè jo recordo que a l'època d'aquesta que parles tu ara, que hi havia lo del Montsant, però que també hi havia la Enron i també hi havia el Pla Hidrològic, un periodista va preguntar a un, diu, però davant vostre qui hi ha? No, qui va davant? O qui va darrere? Diu, aquí, diu, no, ningú va davant i ningú va darrere, tots anem uns al costat dels altres. Vull dir que això, parèntesi. Jo crec que precisament això que et deia abans, no? Quan tu coneixes un lloc i t'hi sents vinculat i el vols evitar i vols que s'hi pugui evitar d'una manera digna, és imprescindible lluitar perquè això sigui possible. I per tant, doncs, no hi ha excuses. I per tant, doncs, i és, a més, és una feina que no s'acaba mai. Vam guanyar batalles i jo penso que en continuarem guanyant, però has d'estar sempre alerta perquè, desgraciadament, els interessos molt poderosos que hi ha darrere de moltes no planificacions o planificacions molt ben parides, com pot ser la del Siurana, que és un espoli molt ben calculat, doncs no mos permeten, no mos deixen gaire treva, diguéssim. Pots fer-ho de maneres diferents, vull dir, jo crec que, però el que es tracta és de fer-ho d'alguna manera o altra, d'actuar, perquè jo crec que és important reflexionar, però si no hi ha una actuació al costat, no serveix de gran cosa fer palles mentals.
Uh-huh. Sobre el Siurana, no? Tu parles, pues, dels teus records al riu Siurana, que també és la part del riu Siurana que potser també és la més desconeguda, no? La part final, que també a vegades normalment és la que sempre ha anat més seca,
sí.
I, que és el tros del Siurana que entre el Marroig, el Molà...
Sí, jo penso que aquí a vegades també, i com sempre s'ha dit, no? I els poders ni saben molt d'això, que si divideixes tens més trumfos per guanyar, no? amb tota la història del Siurana, hi va haver un moment fatídic quan es crea el topograpo, que en el fons també el que fa és escapçar lo que, la realitat del que és el Siurana. Tota la comarca del Priorat és conca del Siurana, si no el 100%, el 99,9%. Per tant, tots anem a bocar i bevem alhora d'aquest riu, perquè el Montsant també acaba trobant-se amb la Siurana allà al mig del món, precisament al terme de Lloa, i llavors se diu Siurana tot, no? Per tant, la conca del Siurana va des de que neix la Siurana, i sí que n'hi ha un bocí que no és pròpiament Priorat, fins que desemboca Garcia, que ja és Ribera. Per tant, jo crec que, i amb això sí que ho hem de tindre clar, que és tan riu el que està allà dalt com el que està aquí baix, i el fotut de cara està tan sec el d'allà dalt com el d'aquí baix. Per tant, som pocs, no ens podem permetre el luxe, tampoc de més a més cadascuna pel seu cantó, que ja sabem què passa llavors amb això. I ara hi torna a haver una amenaça en aquest sentit, d'una mena, com deia aquell, de topografo 2.1, o digue-li com vulguis, que es pot tornar a caure en una trampa que és, com sempre, maquiavèlica. Tot i que el Maquiavel no en tenia cap culpa.
En el llibre també hi ha espai per reflexionar sobre la família, sobre el seu passat. Al Marroig, tu ets de Cala Verònica.
Jo soc de Cala Verònica.
I a mi em va agradar molt el capítol en què expliques com t'imagines com era aquesta senyora, la Verònica.
Sí. Sí, bueno, sempre és d'aquelles coses que les persones que, de les quals n'has sentit a parlar o no n'has sentit a parlar, però que en tot cas han deixat molta petja. Han deixat la petja de que la Verònica ha donat el nom a la casa. I com dic al llibre, els homes d'aquella casa són els verònics. Per tant, que una dona, imposant-se, entre cometes, damunt dels noms dels hereus i tota la pesca, hagi donat el nom i que, a més, condicioni el renom que diuen els homes, jo pensava que era interessant. I com que no en sabia gran cosa, doncs és igual, me l'he fabricada jo. I si no n'és vero, com diuen, doncs podria ser veritat. I si no ho és igual. Fet que vol dir la veritat, no? Finalment. El que imaginem també és veritat, perquè ens ho estem imaginant d'una manera verídica.
També dediques uns capítols a l'exili. Tu vas haver de marxar a finals dels anys 70.
Sí, vaig haver de marxar, i aquí ho explico una mica, no gaire, perquè penso que explicar batalletes tampoc no és la funció del llibre, ni és la cosa que m'entusiasma més de la vida. El que sí que m'agrada, si en parlo, és perquè això em permet parlar d'altres coses, em permet parlar de què representa anar-se'n d'un lloc sense que tu vulguis. Però això ja ho he comentat en algun altre lloc, no només les partides per raons estrictament polítiques són exilis. Quan molta gent del Priorat, i encara ara, se veu obligada a marxar perquè no pot viure dignament allà on voldria, o allà on potser voldria, quan se veu obligada a marxar, això també és un exili, perquè també és per raons polítiques i econòmiques. Per tant, no hi ha tanta diferència. La diferència és que aquell, diguéssim, pot tornar i l'altre potser no. Però que en el fons tenen moltes coses en comú. I llavors, doncs clar, quan tu te'n vas i tornes, doncs això també és tot un procés que és molt interessant. I per això parlo d'això, no per la història, l'anècdota, sinó pel que això a mi em permet pensar i reflexionar.
Mm-hmm. I també del fet de tornar, no? És a dir, tu marxes d'una manera i quan tornes, doncs tu tornes diferent. Sí. Però el lloc també ha canviat, no és el mateix que quan vas marxar.
Evidentment que no, i per això et dic que és interessant, perquè una mica amb aquest llibre jo el que pretenc també és que, per una banda, hi ha aquesta mena de reglament que és fort i que és fondo, però que hi ha el moviment també, que per tant que són dues coses que creen tensió, perquè és la tensió el que fa que avancin, que creixin i que enriqueixis la teva manera de veure el lloc. Jo penso que no només amb els llocs, sinó també amb les persones, que vull dir que tindre anades i vingudes i canvis de mirades és molt enriquidor, perquè complementa aquella altra feina que deia jo de conèixer molt a fons el lloc, no? Tu pots conèixer molt a fons el lloc, però al final pots acabar fotent dins d'una cova i només coneixeràs allò. És interessant que tu surtis a veure com se veu des de fora i que facis vindre gent també, perquè també es fotin en aquella cova, per veure com ells ho veuen, no? Vull dir, tot això és el que fa rica la diversitat que tenim, que finalment són molt diversos. El Priorat és petit i tot el que vulguis, però és molt divers.
Mm-hmm. I malgrat tot, dius que a la vida anem massa de pressa.
Sí, i això sí que és d'aquelles coses que bueno, que m'hauria d'aplicar jo la lliçó també, però és igual. Sí, jo crec que una de les, jo penso que una de les estratègies del capitalisme ferotge és fer-nos córrer tot hora. Si ens fa córrer tot hora, doncs no ens dona temps, ni ens deixa que tinguem temps per pair les coses, per pensar-les bé, per reflexionar abans de dir sí a una cosa o abans d'acceptar segons quines propostes, que acaben sent unes engalipades de l'alçada d'un campanar. Per tant, tot el que és anar accelerat, doncs ens perjudica. I tot i així, tot i sabeu, ho continuem fent, perquè tenim aquest desfici que també surt per allà al mig, i per tant, doncs, és una de les contradiccions que arrosseguem. Però sí, si em paro a pensar, i aquest llibre, vull dir, m'ha obligat, en certa manera, també, a no córrer, aquest llibre no s'ha fet corrents, tot el contrari.
Mm-hmm. Una característica del llibre precisament és el llenguatge que utilitzes, no? Hi ha moltes paraules que són molt d'aquí, molt prioratines, per no dir molt marroixanes.
Sí, perquè jo soc quan la gent me diu, has escrit amb el parlar del priorat? Dic, no, de parlades del priorat n'hi ha molts. Dic, he escrit amb el meu de parlar, que són marroixanes, poden ser molt arenques, però també n'hi ha algunes que no són ni prioratines. Vull dir, quan jo dic que parlo amb el meu idiolecte és la paraula, que és una paraula bastant horrorosa, però és la paraula que defineix la llengua pròpia d'un mateix o d'una comunitat molt petita, com pot ser la família. El dialecte és l'espai geogràfic i l'idiolecte és el de la persona. Per tant, no és el meu idiolecte, perquè de tant en tant hi ha coses que no són d'aquí, que són, per exemple, de Catalunya Nord, o que són de Mallorca, o que són del País Valencià. Però en general sí, bàsicament és el parlar d'aquí, sí.
Bé, anem acabant. Dir que el proper dissabte el Mig del Món se presenta a Falset i ho faràs acompanyada de la Mercè Folch i la Maria Boigas.
Sí, la Mercè Folch, marroixana il·lustre, sí, periodista que treballa a Catalunya Ràdio, que ens coneixem de tota la vida, ella és molt més jove que jo, però ens coneixem molt, i penso que és una persona que té una mirada i una capacitat d'entendre i de treballar allò sobre el qual parla, que vaig pensar que estaria bé. I la Maria Boigas, que és l'editora, la persona sense la qual aquest llibre no existiria, vinculada també al Priorat, perquè té casa siurana i ve molt sovint i s'estima molt a aquesta terra també, que per ella també és una mica un mig del món, encara que sigui d'esquillentes. I per tant farem una tertúlia a les 3 i a veure què surt. I farem acabat un vermut, esteu tots convidats, serà la placeta de Neus Català, com no podia ser d'altra manera.
Això el dissabte dia 30.
Dissabte dia 30 al migdia, sí.
Bé, doncs, queda dit, tots convidats, suposo.
I tant.
I no res, Roser, moltes gràcies, com sempre, per passar pels estudis de la ràdio a presentar aquest Mig del Món, un llibre que, si una cosa fa, és fer-nos reflexionar.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me una vegada més.
Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu va arrencar la temporada amb derrota després de perdre per 1-0 al camp del Torreforta. Així doncs, l'equip de la capital del Priorat tanca la primera jornada sense puntuar. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset debutarà a casa contra el Montroig. El partit es disputarà avui a 6:15. El partit que havia d'enfrontar el Porrera amb l'Espluga de Francolí es va aplaçar i es disputarà el proper 12 d'octubre. Aquest cap de setmana, el Porrera visita el camp del Morell B avui a 5:00. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana amb una certa inestabilitat que han deixat algunes precipitacions, en general poc importants, i també unes temperatures que han portat alts i baixos durant la setmana, amb un ambient ja proper a la tardor. La situació per aquest cap de setmana es presenta per avui dissabte, encara amb un ambient un tant fresc, però a partir de demà les temperatures tornen a pujar i els propers dies de la setmana vinent sembla ser que està garantida l'estabilitat amb unes temperatures que que pujaran doncs, de moment, però tornaran a baixar cap a mitjans de setmana. En definitiva, una situació que de moment sembla que la tindrem estable, sense grans alteracions en els propers dies, i a l'espera de pluges més generals que de moment que no se'n veuen a la vista encara en els propers dies. I en quant a efemèrides, hem de destacar que el dia com avui, però l'any 1874, es produïen aquí a les nostres comarques el famós aiguat de Santa Tecla, que va provocar tants estralls, més de 500 morts, i aquí al Priorat se van endur a 11 cases al Vilella, al riu Montsant, a la Bisbal, al riu Montsant, va pujar el que avui és la piscina, i en definitiva molts pobles van patir aquests aiguats amb grans estralls.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.